Bona nit, són les 9.
No ho sé, amb Montse Martí.
Benvinguts al No ho sé, tant si heu sopat com si no, de saber que l'expresidenta de les Balears, Francina Armengol, serà la candidata del PSOE a presidir el Congrés dels Diputats. Ho ha confirmat el PSOE aquest vespre en un comunicat, ara us explicarem què més diu. De moment ella ha fet un tuit en català i en castellà, diu que està agraïda per la confiança del partit i assegura que la ciutadania espera que s'enceti una legislatura de diàleg, feina i consens. Després de dies d'incertesa i balls de noms, finalment el PSOE ha confirmat que Francina Armengol és la seva aposta per presidir el Congrés. El partit reunirà demà al matí la direcció i el grup parlamentari per traslladar-los la proposta. Amb aquesta decisió, els socialistes engeguen ja la maquinària per la constitució del Congrés dijous al matí. Serà la primera gran prova de foc, tant per Pedro Sánchez com per Alberto Núñez Feijóo, que arriben a l'obertura de la nova legislatura amb les forces equilibrades i amb la incertesa també de saber qui obtindrà més suports. Madrid, Roger Perciba.
Sí, el PSOE ja ha descobert les cartes per la presidència de la mesa del Congrés. El nom d'Armengol el portava Pedro Sánchez a l'agenda quan anit va tornar d'unes llargues vacances al Marroc i a les Canàries. El PSOE diu en un comunicat que Armengol és exemple d'un país que conviu amb naturalitat en la riquesa que suposen les diverses llengües que es parlen a l'Estat. Sens dubte un gest dirigit als partits independentistes i nacionalistes bascos i catalans de cara a obtenir el seu suport per la votació de dijous al Congrés. Armengol sonava amb insistència des de feia dies. De fet, l'exministre Reyes Maroto fa només unes hores deixava anar que la seva candidata seria una dona.
El Partido Socialista tiene una buena candidata.
Demà també es reuneixen al Congrés els diputats del Partit Popular amb Feijóo al capdavant. Tant socialistes com populars fan els seus càlculs per la presidència del Congrés. Empaten a 171 vots. Queda per veure si Coalició Canària donarà a Feijóo els 172. I el que més incertesa crea, què faran els 7 diputats de Junts per Catalunya que ja han anunciat que no diran res fins al mateix dijous al matí.
Sánchez i Feijóo reuneixen demà els seus grups parlamentaris amb la incògnita de saber què farà finalment el diputat de Coalició Canària i sobretot els 7 diputats de Junts per Catalunya. Ara ho deia el Roger, els seus vots faran decantar la balança per uns o altres i marcaran el camí per una futura investidura. A les últimes hores, el Bloc Progressista ha llançat una nova proposta per seduir l'independentisme. Roger, obre la porta ara a parlar d'amnistia.
Sí, una de les exigències d'Esquerra i Junts en aquestes negociacions, el compromís de tramitar una amnistia pels processats per l'1 d'octubre. La proposta no ve del Partit Socialista, l'ha posat damunt la taula Sumar. N'han parlat els diputats Gerardo Pisarello i Enrique Santiago, aquest a Ràdio Euskadi. L'amnistia és possible.
Desde el punto de vista jurídico no hay ningún impedimento para construir, para aprobar leyes de amnistía, ¿no? La Constitución lo que limita son los indultos.
Qui ha reaccionat és la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusant Pedro Sánchez i els independentistes de negociar amb la sobirania dels espanyols i d'amagat.
Independència de Catalunya, del País Vasco i de Navarra, sí o no? Y si es que no, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué se está alimentando este camino a ningún lugar?
I una mostra de la pressió dels socialistes a Junts és la piulada que ha fet aquesta tarda l'exdiputat del PSOE, Odón Elorza. Escriu que si Junts permet que Partit Popular i Vox presideixin el Congrés, serà el final de Junts per Catalunya.
Gràcies, Roger. Per altra banda, Coalició Canària manté que la presidència de la mesa ha de ser del PNB per demostrar, diuen, que hi ha una tercera Espanya que va més enllà del PSOE i del PP. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha demanat generositat, diàleg i pluralitat a l'hora d'enfocar la recta final de les negociacions. Els polítics tornen de vacances com molts que les acaben coincidint amb el pont de la Mare de Déu d'Agost. L'operació sortida a les carreteres catalanes de moment no ha deixat grans cues, tot i que segons Trànsit han tornat ja 134.000 vehicles dels 200.000 que es preveien. Com està ara la situació? Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs el trànsit ja pràcticament resolt pel que fa a la xarxa viària. Sí que és cert que queden encara uns 2-3 quilòmetres d'aturades encara fragmentades, intermitents, a la C31, encara va carregada a tot el tram de Platja d'Aro i en direcció Santa Cristina d'Aro, en direcció a interior, per entendre'ns. És la via que potser encara registra certes aturades. A la resta queden alguns punts amb lentitud, en el cas de la zona de Lloret de Mar, la GI-682 o la GI-600 a l'altura de Blanes, i també de forma ja molt puntual en el cas del tram sud a l'autopista P7 de Freginals en sentit Tarragona. És tot, bona nit.
Doncs bé, als usuaris de Rodalies se'ls pot complicar una mica aquesta operació sortida. La circulació de trens continua tallada a la R2 Sud entre Garraf i Vilanova i la Geltrú. Aquest matí hi ha descarrilat un tren que anava sense passatgers i de moment Adif no sap quan es podrà restablir el servei. Busquem l'última hora ara a l'estació de Sants de Barcelona. Carles Ballart.
La incidència ha obligat a aturar el servei en les dues direccions. Malgrat això, ja s'ha pogut restablir en direcció al Garraf. Tot plegat ha passat a 9:15 del matí. Un Talgo que feia el trajecte de València a Barcelona ha sortit de la via quan estava a punt d'arribar a Sitges. De moment, encara es desconeixen les causes de per què el comboi ha descarrilat. La incidència encara afecta l'R2 Sud, l'R12, l'R15, l'R16, l'R17 i a la llarga distància. Rodalies ha activat un dispositiu especial i ha posat un servei alternatiu per carretera amb 14 autobusos. Per tant, si hi ha passatgers que han de fer aquest trajecte, recordar que hi ha tren fins a Castelldefels. Fins a Castelldefels, un cop allà, poden agafar un autobús que dona la volta fins a Vilanova i la Geltrú amb parada Sitges. Adif ja ha anunciat que està treballant en l'encarrilament del comboi, però encara no sap dir quan es podrà resoldre del tot. Per tant, de moment, demà hi continuarà havent afectacions si no hi ha canvis d'última hora. A l'estació de Sants, on ens trobem, continuen informant per megafonia les incidències. De fet, encara hi ha bastant moviment i les línies afectades són precisament les que portaven a la platja o a ciutats turístiques com Sitges. D'altra banda, avui també s'ha tallat durant unes hores la circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona, Tarragona i Lleida Pirineus. Ha estat hagut un problema en l'enclavament de la via a l'altura de Gelida. Tot i això, a 2:15 del migdia s'ha restablert el servei.
Gràcies, Carles. Són les 9:06. El sector turístic en fa un balanç molt positiu d'aquesta primera quinzena d'agost. De fet, aquest estiu ja ha estat de rècord d'ocupació a bona part del país. A les comarques de Girona, les restriccions per la sequera que afecten molts municipis de l'Alt Empordà no estan frenant el turisme. Al contrari, la Costa Brava fregarà la plena ocupació també des d'ara fins a final d'agost. Corresponsal de RAC1 Girona, Bàrbara Julve.
Tot i que els sorprèn que moltes zones comunitàries com ara jardins estiguin sense regar, la majoria coneixen el Codi de Bones Pràctiques. L'Associació Turística d'Apartaments de la Costa Brava Pirineu de Girona fa anys que treballa per la sostenibilitat. Esther Torrent, la seva presidenta, explica a RAC1 que tenen previst fer més actuacions per fomentar el consum d'aigua responsable.
Unes xerrades entre els propietaris i gestors per mirar de minimitzar el consum d'aigua, posant dosificadors a les aixetes, revisant la pressió de les aixetes, etc.
Durant l'última setmana, l'ocupació en molts dels allotjaments cau al 80%.
El litoral de Tarragona també confia fregar la plena ocupació, això sí, a Esteve Giral, amb les reserves d'última hora.
La Costa Daurada treballa de valent llançant ofertes atractives per aconseguir omplir totes les habitacions als hotels i també exaurir totes les places als càmpings. No estan ni de bon tros prou un estiu senzill, menys francesos, sense el turisme rus i amb no tants turistes de proximitat. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona, ho explica a RAC1.
Sí, és cert que les reserves han costat que arribessin perquè van molt de darrera hora i és molt difícil tindre una previsió clara per final d'agost que succeirà, però sí que pensem que l'agost acabarà amb unes ocupacions d'un 90-95%.
Un final d'agost, per tant, una mica incert, tot i que es respira prou optimisme, una mica més costerut a l'interior de Tarragona i a les Terres de l'Ebre.
A Lleida, els càmpings tenen penjat el cartell de complet i els hotels gairebé. Karen Alfonso.
Segons explica el vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, l'onada de calor ha ajudat a fer que els turistes que reserven a última hora escollin Lleida, el Pirineu i els seus atractius com a destí del pont.
Evidentment, l'ona de calor ens ajuda, sobretot a la part del Pirineu, perquè d'alguna manera pues, la gent a lo millor d'última hora o que decideix fer una escapada de pont, pues, segurament això també, lògicament, ens ha ajudat.
Els grans atractius de la demarcació són els esports d'aventura amb el rafting com a principal reclam per als turistes i els espais naturals on per aquest pont ja és habitual veure una gran afluència de visitants.
I pel que fa a la ciutat de Barcelona, el centre i la platja tornen a estar plens de gom a gom. Els hotelers, a més, estan fent més caixa que mai perquè els preus han pujat. Sergi Alemany.
a 173 euros de mitjana a la nit. La capital catalana demostra que aposta per atraure el turista d'alt poder adquisitiu i de passades compensa que l'ocupació encara estigui un punt per sota del 2019, al 87%, tant aquest agost com el juliol. Arracó, el director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, treu pit d'aquesta situació.
Estem saturant bastant més del que vam saturar el 2019. En ocupació creiem que no superarem el 2019. Això no és negatiu, sinó que aconseguim donar prioritat al públic que està disposat a pagar per venir a Barcelona, que està disposat a pagar molt per venir a Barcelona.
Al juny, el turista internacional es va gastar de mitjana 1.200 euros en 5 dies d'estada a Barcelona, una xifra que encara podria augmentar quan s'incloguin al recompte els visitants de juliol i agost.
I en plena temporada alta turística, el sector del taxi a Barcelona demana més mà dura contra els taxistes que aprofiten el turista despistat per a pujar preus. La plataforma Elite Taxi assegura que han detectat un increment d'aquestes pràctiques, sobretot a la sortida de concerts i també a les zones de discoteques, Sergi.
50 o fins i tot 80 euros per un trajecte que no en costa ni 25. És el que denuncien des de la principal associació de taxistes de l'àrea metropolitana, Elite Taxi, que alguns taxistes estan cobrant a turistes per moure's per la ciutat a altes hores de la nit. RAC1, el seu portaveu, Tito Álvarez, demana a la Generalitat i a l'Institut Metropolità del Taxi que no els tremoli el pols a l'hora d'actuar.
A un taxista que està prestant un servici con una concessió o una autorització que és propietat de l'Ajuntamiento, ¿por qué no se le puede meter el coche en el depósito cuando está estafando a una persona? No se puede permitir que esto esté ocurriendo dentro del sector del taxi.
Els taxistes recorden que només s'ha de pagar el que marca el taxímetre. En cap cas es pot negociar un preu per trajecte perquè està fora de la llei.
Una de les parades que ja s'ha convertit en obligada pels turistes que aquests dies visiten Barcelona és la Festa Major de Gràcia. Des d'avui ja es poden visitar els carrers guarnits i la Festa Major ha arrencat amb els carrers plens de gom a gom i amb cues per visitar-los. També s'hi poden veure moltes pintades on es llegeix "Tourist Go Home", que conviden els turistes a marxar. En Marc Simón s'hi ha passejat.
Aquesta primera jornada també ha anat acompanyada de cues per gaudir dels decorats dels carrers. De fet, a quarts de 3 de la tarda hi havia prop de 50 persones fent cua per a travessar el carrer Mozart. Molts veïns de tota la vida de la Vila de Gràcia han denunciat a RAC1 que els turistes comencen a desbordar les festes, que ja no són el que eren.
És que ve molta gent de fora, però no és el mateix. Gràcia era un barri amb entitat de veïns i ara ha perdut bastant.
No pot ser que vagin desapareixent totes les festes majors i només siguin botellones.
No fa 25 anys sortia al carrer i no quedaves amb ningú, perquè saps que tard o d'hora trobaves un amic, una amiga, un veí, una veïna. Ara és impossible.
Tots els assistents tenien un tret en comú, un ventall a la mà, i és que avui a Barcelona les temperatures amb prou feines han baixat dels 30 graus. Aquest any hi ha un total de 23 carrers guarnits que es podran gaudir fins al dilluns que ve.
Doncs bé, ho dèiem, cada any les festes de Gràcia atrauen més gent i també cada cop més turistes, i igual quan va passar a Menorca per les festes de Sant Joan, hi ha veus dins dels mateixos veïns que opinen que el que va néixer com una festa per fer barri i pels veïns, s'està anant de mare. Ahir mateix, el pregó d'arrencada de la Festa Major de Gràcia es va fer una crida contra la massificació.
Ens agrada que les tradicions populars es mantinguin actives i molt especialment de la gent i per la gent. Tenim una festa declarada d'interès nacional, però això també ha comportat en alguns moments una situació un pèl descontrolada per la massificació i les queixes veïnals. En els darrers temps, la situació ha agafat un nou gir que l'està retornant a l'essència, a les arrels, a la seva gent, als veïns, i també a tots aquells de fora que la volen viure amb harmonia, germanor i respectant els guarnits i la convivència.
Hi ha cada cop més veïns que es desapunten de les festes, que abans hi anaven i ara aquests dies prefereixen no ser-hi perquè hi ha massa gent. Els botiguers de Gran de Gràcia, per exemple, prefereixen aquests dies tenir tancat. Clara Camps, presidenta de l'Eix Gran de Gràcia, bona nit i moltes gràcies.
Hola, molt bona nit. Mira, nosaltres particularment som una ferreteria,
sí?
I a nosaltres les festes de Gràcia no ens donen un benefici com per haver d'obrir aquests 4 dies.
És a dir, que ara teniu tancat, eh?
Sí, nosaltres hem tancat aquests 4 dies de pont i hem aprofitat igual que moltes altres botigues de l'Eix.
Des de quan tanqueu? Fa anys que tanqueu o abans teníeu obert?
Abans obríem. Els últims 3-4 anys ja hem decidit tancar perquè les festes de Gràcia, fins fa uns anys cap enrere, doncs sí que és veritat, doncs, que comporten molt turisme. Barcelona és una ciutat turística que ens dona molt benefici a tots, però per altra banda nosaltres els turismes pues, no venen a consumir a la botiga, venen a mirar, venen a badar una miqueta, però no ens consumeixen, i al final nosaltres si obrim és per facturar, i si no facturem doncs no ens compensa.
Tanqueu i marxeu o us quedeu al barri?
En el meu cas particular, jo marxo del barri, perquè és veritat que les festes de Gràcia són precioses, però a mi m'agrada pues, una miqueta algun dia, però sí que tens ganes de marxar una mica de Barcelona.
I són molts que com tu, gent del barri de fa molts anys, que marxen aquests dies de festa major?
Hi ha gent que la gaudeix moltíssim, però hi ha molta altra, sí que és veritat que hi ha molta tendència, perquè uns anys enrere cap ara hi ha molt turisme que ja està ambientat a Barcelona i Festes de Gràcia. I clar, si tu ja dirigeixes el turisme a això, el tipus de turisme que et ve no és de qualitat. Jo crec que Barcelona, jo crec que estarem tots d'acord que tots volem turisme, però de qualitat. No de borratxera, no de fer pipí pels carrers de Gràcia i no d'aquest tipus que moltes vegades és el que porten les festes.
Passejant aquests dies pels carrers de Gràcia, de fet aquest matí ho han fet, i es poden veure cartells de turistes go home, són cartells anònims, us sorprèn que apareixin aquest tipus de cartells?
No em sorprèn perquè ja anys enrere doncs, cada vegada veus que hi ha més moviments d'aquest tipus i jo particularment penso que és un error perquè del turisme ens acabem beneficiant d'una manera directa o indirecta tots, però bueno, suposo que cadascú té les seves eines i sí que si ets de Gràcia de tota la vida aquesta setmana doncs, ho pots passar malament perquè no pots descansar, si tens fills doncs, ja no em puc imaginar. I bueno, té la seva part positiva perquè és una festa molt maca que la fan els veïns, però també té aquesta part contrària que jo entenc que pugui irritar-te una miqueta.
Perquè quants anys fa que vius la Festa Major de Gràcia, en el teu cas, i si veus que la festa ha canviat molt durant aquests anys?
Jo diria que la Festa de Gràcia és el reflex de lo que és la ciutat de Barcelona. Igual que fa 15 anys Barcelona ja era una ciutat turística, però no tan massificada, i ara doncs ho és. Doncs les Festes de Gràcia eren més o menys iguals. Els turistes, doncs igual que venen a Barcelona, cada vegada volen assabentar-se més de lo que es fa, i les Festes de Gràcia tenen un encant molt particular. I jo fa molts anys, et diria que fa potser 10 anys, anava a les Festes de Gràcia, ho disfrutava molt amb els amics, i ara és que des de que vam posar fa 2-3 anys ja els passadissos aquells per poder visitar els carrers, ja et denotava doncs, que hi havia un aforament bastant gran i doncs, que et treia una miqueta les ganes si havies de fer una cua de mitja hora per poder visitar el carrer Verdi.
Clara Camps, presidenta de l'Eix Gran de Gràcia, del barri de Gràcia de Barcelona. Bona nit i moltes gràcies per ser aquest vespre al 9C.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un quart tocat de 10, la nova variant de Covid, l'Eris, ja és a Catalunya. El 8 de juny es va registrar el primer cas i des de llavors se n'han detectat una quarantena. El cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, diu que és una variant molt contagiosa però de poc risc per la salut i els hospitals pràcticament no l'estan notant. Més detalls, Marc Anturri.
Hi ha 453 ingressats, 13 més que fa una setmana, i la majoria són majors de 60 anys. Les UCIs estan estables. L'epidemiòleg Antoni Trilla diu a RAC1 que la nova variant pot arribar a ser predominant, però res fa pensar que sigui més greu que les anteriors.
Anirà pujant, fins i tot pot arribar a ser predominant, però el més important és quina repercussió pot tenir això sobre les nostres vides. Tot fa pensar que de moment no hi ha cap dada que pensis que aquesta variant és més greu.
Els símptomes de l'Eris són similars als de l'Òmicron, casos lleus, amb febre, mocs i tos seca.
Un home ha mort a la platja de Rocagrossa, Sant Pol de Mar, al Maresme. Amb aquesta víctima ja són 21 els banyistes que han mort ofegats aquest estiu a les platges, Jordi Casals.
L'avís s'ha rebut a 6:45 de la tarda quan un testimoni ha alertat que havien tret un home del mar. El SEM hi ha desplaçat dues unitats terrestres i un helicòpter. Li han fet les maniobres de reanimació, però ha acabat morint. En aquell moment ja no hi havia servei de vigilància a la platja.
I encara en la crònica de successos ha mort un ciclista en un accident amb un autocar a Tossa de Mar, a la Selva. L'accident ha passat aquest matí cap a 11:15, per causes que s'estan investigant, la víctima ha caigut a la calçada i després ha impactat contra l'autocar. El ciclista era un home de 58 anys, veí de Piera. I a Badalona, un ciclista ha fugit després d'atropellar un home de 79 anys. Ha estat a primera hora de la tarda al carrer de la Ciència, segons ha avançat el diari Tot Badalona, i ha pogut confirmar RAC1. Els serveis d'emergències han traslladat la víctima a l'Hospital Germans Trias amb lesions lleus. I afers interns dels Mossos d'Esquadra han suspès de sou i feina l'agent d'Olot, que hauria clavat una bufetada a un home, que es van trobar assegut a terra, li van dir que se n'anés a dormir i s'hi va negar. Segons el diari Ara, el cos també investiga que abans un altre policia li hauria donat una puntada de peu. I a Mallorca han detingut un bomber per provocar almenys 6 incendis en una carretera de l'interior de l'illa.
La Guàrdia Civil el va enxampar a través d'un dron i el va detenir quan es disposava a provocar-ne un altre. Els agents havien muntat un dispositiu de vigilància perquè sospitaven que algú estava provocant focs a tocar d'una carretera que uneix Selva i Caimari. En el que portem d'estiu a les Balears, ja hi ha hagut més de 70 incendis, la majoria a Mallorca.
I han imputat per quarta vegada aquest any Donald Trump. Mai abans la justícia havia estat tan clara amb l'expresident dels Estats Units. L'acusa d'haver intentat manipular els resultats de les eleccions presidencials del 2020. La investigació va començar arran d'una trucada entre Trump i un secretari d'Estat de Geòrgia. Suposadament li va demanar que li fabriqués els vots necessaris per canviar el resultat de les eleccions i superar Joe Biden.
Geòrgia va ser l'últim estat en fer el recompte dels resultats que van ser decisius per col·locar Joe Biden al despatx oval. Llavors és quan es va fer aquesta trucada on Trump va demanar al secretari d'Estat, també del Partit Republicà, que es tragués del barret els 12.000 vots necessaris per guanyar l'estat. Els investigadors van estirar del fil i van detectar també un intent informàtic de canviar els resultats de les màquines de vot electrònic. Per tot plegat, la Fiscalia considera textualment que Trump va conspirar per canviar de manera il·legal el resultat electoral a favor seu.
I abans de la música i les pantalles, atenció a aquesta proposta que ha fet a l'Ajuntament de Barcelona un professor de Navarra, fan dels còmics de Mortadelo i Filemó. Proposa posar semàfors amb ninots de Mortadelo i Filemó per homenatjar Francisco Ibáñez. És una idea que primer va llançar a Twitter i després va veure el ressò que tenia i va decidir anar més enllà. Ara ja ha presentat una instància i està a l'espera de rebre'n la resposta. Ha parlat amb ell Joel Penya.
El mestre es diu Javier Ibáñez i explica que en les seves classes fa servir les historietes del dibuixant català perquè assegura que són un recurs molt útil. Ara planteja fer-li un homenatge posant aquests semàfors per crear una mena de recorregut que uneixi els punts més importants de la vida de Francisco Ibáñez. Arracó assegura que hi haurà gent que fins i tot farà unes passes més del que toca per utilitzar-los.
Una proposta d'un sencillo homenaje concretada en hacer unos semáforos con las imágenes de Mortadelo y Filemón u otros del universo Ibáñez, ¿no? Que bien pudiera hacerse una especie de recorrido que podría unir espacios emblemáticos en la vida de Ibáñez, y estoy convencido de que habrá personas que sonreirán al ver el semáforo.
Diu que va tenir la idea a Dinamarca, de vacances, quan va veure semàfors amb vikings en lloc de ninots.
I avui Movistar Plus estrena la sèrie documental Vuelo JK-5022, la tragèdia d'Spanair.
Y luego, una vez que el avión se elevó, se oían gritos y la gente se dio cuenta que nos estrellábamos.
Que está en la pista de arriba, que eso es un avión, Susana, que se acaba de estrellar un avión.
¿Quién es el responsable?
Pero es que aquí nadie tiene...
La sèrie parla sobre la tragèdia aèria on van morir 154 persones fa 15 anys a l'aeroport de Madrid-Barajas. És un dels accidents aèris amb més morts de la història de l'estat espanyol. La sèrie compta amb el testimoni de supervivents i de familiars de les víctimes i intenta resoldre alguns dubtes sobre l'accident. Per exemple, per què no es va activar cap alarma que va advertir que l'avió no estava en condicions per enlairar-se. El raper Travis Scott publica el llargmetratge Circus Maximus, que inclou un fragment en castellers. És amb aquesta Sirens on es veu a Scott muntant un 4:9. Tot plegat es va gravar a Tarragona a principis d'any i van participar colles com els Verds de Vilafranca, els Nois de la Torre o els Xiquets de Tarragona. Fins ara el vídeo només s'havia pogut veure als cinemes dels Estats Units, però ara el raper l'ha pujat a YouTube. Agrupa la majoria de les cançons del seu últim disc, Utopia. I atenció, als fans de Madonna, podeu estar tranquils perquè la cantant ha confirmat que manté els concerts pels dies 1 i 2 de novembre a Barcelona. Madonna actuarà al Palau Sant Jordi. La diva de 64 anys, que per cert demà en fa 65, ha hagut de reprogramar gairebé íntegrament les dates de la part nord-americana de la gira The Celebration Tour. La cantant va tenir una infecció bacteriana i va estar a l'hospital. I pel que fa als concerts del dia avui, a la Festa Major de Badalona, cita doble de les noves veus de la indústria catalana, d'una banda, Julieta. i de l'altra els Figaflaues.
Que tu sacan un altre d'amagatot i que no se pot enterar ni l'amor és un secret
que dintre nosaltres vivim només. S'espera que els dos artistes cantin junts alguna de les seves col·laboracions, com aquesta que escoltem, Secret. Els concerts seran al Passeig de la Rambla i començaran a 12:45 de la matinada. Gairebé 10:15, ara els esports. Bona nit, Pau Bonastre.
Bona nit.
Aquest dimecres al migdia sabrem el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial Femení.
Sortirà de la semifinal entre Austràlia, l'anfitriona, i Anglaterra, vigent campiona de l'Eurocopa, que començarà a les 12 del migdia. El combinat espanyol tindrà els dos ulls posats en aquest partit per saber amb qui s'enfrontarà a la gran final de diumenge. Tot plegat després que les de Jorge Vilda hagin derrotat avui Suècia per 2-1 en un duel que s'ha decidit a les acaballes i amb els 3 gols anotats a partir del minut 8. La blaugrana Salma Parayuelo i Olga Carmona del Madrid han marcat per Espanya. Aitana Bonmatí destacava feliç com ha estat el creixement de la selecció en els últims anys.
Sí, la veritat que no havíem passat mai de 8 anys i ara estem a la final. Això és el futbol. Crec que totes com a equip hem crescut molt. Som jugadores de futbol professional i ens dediquem 100% a això. Amb els nostres clubs també hem fet una gran feina i ara queda posar la cirereta al pastís, no, amb la selecció.
Per altra banda, aquesta tarda s'ha confirmat el fitxatge de Neymar per l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita. L'ex del Barça s'acomiada del PSG després de 6 anys. I acabem amb un apunt d'handbol. Greu lesió de Domen Makuç del Barça al genoll esquerre durant el primer partit de pretemporada dels Blaugrana. A falta de proves mèdiques, podria tenir un trencament dels lligaments encreuats i externs.
Ho sentim, el tu diràs. Gràcies, Pau.
Bona nit.
I ara el temps. Martí Oliveres, bona nit.
Bona nit.
Quin temps farà demà?
Doncs un dia amb més canvis. Augmenten els núvols, sobretot al matí, a les comarques de Lleida i Tarragona. Per tant, un cel més tapat que també farà que la nit sigui més xafogosa a les primeres hores del matí, amb temperatures més altes que no pas les últimes hores. Això sí, al migdia no pujarà tant la temperatura, ambient xafogós i més clarianes fins al migdia a les comarques de Girona, cap a la Costa Brava, Pirineu més oriental, aquí més ullades de sol, i cap al sud, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, cap a Ponent, Pirineu, la zona de l'Aran, els Pallars, l'Alta Ribagorça, fins i tot algun ruixat o tronada que també es pot repetir durant la tarda. Fenòmens, en tot cas, poc importants, no parlem de pluges significatives, i les temperatures màximes recularan una mica en general degut a aquest cel més tapat, en espera que pugin clarament de cara a finals de setmana.
Gràcies, Martí. Fins demà.
Fins demà, bona nit.
I tanquem aquest nou ser d'avui que hem fet amb l'equip d'informatius, la Berta Jiménez a la producció i Marcel Alba al control tècnic, amb el comentari final que avui signa Pablo Vidarte. Ell és inventor, inversor, empresari. A través de la seva empresa Bio, dissenya ciutats biotecnològiques arreu del món on la naturalesa genera electricitat. Als seus 27 anys, els de Pablo Vidarte ja és un nom que apareix a la llista Forbes. En termes o en dies d'urbanismes tàctics i de plans endreçat, Pablo Vidarte diu que la ciutat que s'imagina és una ciutat amb molt verd, on la naturalesa no només serà per fer bonic.
Cada revolución tecnológica ha llevado a realmente superar lo que creíamos que era magia. Si lo pensamos desde hace mucho tiempo, de hecho, vamos a ver que desde que se inventó el fuego, pues estábamos delante de algo que realmente era un fenómeno que antes ni podíamos soñar con él. Era como tener un dios en la mano o directamente algo que te iluminaba, que te quemaba, con el que podías cocinar incluso. Después empezamos a crear poco a poco cuadrados de naturaleza en los propios entornos. Empezamos a crear la agricultura, que aparentemente era algo bastante innatural. ¿Cómo vamos a hacer que la naturaleza crezca donde queremos, cómo queremos y en la cantidad que queremos? Empezamos a expandirnos, a crear ciudades, a crear la civilización, en crear puentes, caminos. Poco a poco fuimos creando un mundo que acabó haciendo haciéndonos partícipes de unos objetos que ahora mismo tenemos en la mano, que son capaces de, digamos, captar toda la información del mundo, habida y por haber. Con cada uno de estos cambios nos hemos quedado muy sorprendidos, muy fascinados. Ahora viene el siguiente, que es precisamente la revolución biotecnológica. Y es algo que no nos va a dejar sin esa magia. Y es que ahora mismo estamos empezando a crear sistemas que son capaces de generar energía de la propia tierra, generar agua con microorganismos, baterías biológicas, incluso utilizar a la misma vida, a las plantas, para hacer interruptores, para activar luces, para activar sonidos, para incluso almacenar